Baja la tensión, los grados aumentan. Ella se arrimó más de la cuenta y va pa'l cuello. Ay, ay, ay.
Día.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Tornar a sortir al carrer, tornar a ser proactiu, tornar a fer proves des del punt de vista diagnòstic, però no només diagnòstic, sinó també des del punt de vista de cribatge. Amb això aconseguirem detectar asimptomàtics, aconseguirem trencar cadenes epidemiològiques, aconseguirem també reduir la positivitat. Tot això és el que anem a buscar amb aquesta estratègia intensificada de cribatges comunitaris.
És el secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon explicant que el govern canvia d'estratègia i prepara un cribratge massiu per detectar la Covid-19 abans no comenci a contagiar. L'objectiu és testar tanta població com sigui possible, detectar simptomàtics i també contenir la propagació, especialment en col·lectius com la gent jove, les persones vulnerables o els sanitaris. I tot plegat en col·laboració amb les farmàcies, que disposaran d'autotests d'antígens per fer a casa. A més, es reforcen els rastrejadors per tallar abans la transmissió de la Covid-19. Tot plegat coincidint amb l'inici del pla de reobertura dilluns que ve. És divendres 20 de novembre de 2020. Repassem altres titulars d'aquesta jornada. Pedro Sánchez ha anunciat un pla de vacunació massiu a Espanya que arrencarà l'any que ve. Maite Polo.
Sánchez ha explicat que Espanya serà, juntament amb Alemanya, un dels primers països europeus a comptar amb un pla complet de vacunació. S'aprovarà dimarts que ve en Consell de Ministres per començar a aplicar-lo el primer semestre de l'any que ve.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, dubta que es puguin celebrar les eleccions del 14 de febrer a causa de la pandèmia.
Unes eleccions que, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, guanyaria Esquerra Republicana amb 8 escons d'avantatge sobre Junts per Catalunya. L'independentisme, però, no arribaria al 50% dels vots.
El Dia Universal de la Infància arriba marcat per l'impacte de la pandèmia en la salut física i emocional dels més petits.
L'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu ha constatat un augment de l'ansietat i les conductes regressives a causa del confinament, perquè les criatures de menys edat no en van poder comprendre els motius.
La indústria musical catalana assegura que viu una situació catastròfica.
La crisi provocada per la pandèmia i les restriccions imposades al sector faran que aquest any es tanqui amb un 80% de concerts suspesos i un 94% menys d'espectadors.
I en esports, avui es juga un duel català entre l'Espanyol i el Girona.
A partir de les 9 de la nit, a Cornellà al Prat, els blanquiblaus volen els 3 punts per mantenir-se líders a la classificació, mentre que els gironins volen deixar enrere la zona baixa, després de 4 partits sense guanyar.
Fem també un cop d'ull al temps que ens espera a les properes hores, també al cap de setmana. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Abel Flores, bon dia.
Bon dia. La tramuntana s'ha fet notar a la zona de l'Empordà, aixecat a més mala mar en zones del Cap de Creu, a l'entorn del Cap de Begur. Hem vist onades que superaven els 2 i 2 metres i mig d'alçada. També el vent del nord s'ha notat als cims del Pirineu, al Mestral cap al sud del país i en d'altres trams del prelitoral i del litoral. Fins i tot també hem vist de forma més local alguna ratxa forta de vent. La previsió és que aquesta propera tarda el cel assolellat es vagi imposant després d'aquests intervals de núvols alts i mitjans que hem tingut durant el matí, i el vent tendeixi a afluixar, tot i que encara amb força es notarà cap a la zona de l'Empordà i també cap al sud del territori i a les cotes més elevades del Pirineu, tot i que no amb la mateixa intensitat que hem tingut durant el matí. La temperatura més baixa avui ha de continuar baixant de cara a demà, i és que esperem un cap de setmana que, tot i la tranquil·litat meteorològica en predomini de l'ambient assolellat, veurem com es manté amb temperatures fredes. Demà baixen més, diumenge es recuperaran una miqueta, però encara farà fred. És tot d'augment, ho deixem aquí des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control del so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Maite Polo, i coordinant la Marta Ruiz. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa, edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el cribratge massiu comunitari que prepara la Generalitat per millorar l'estratègia contra la Covid-19. Salut ha comprat 8 milions de tests d'antígens que destinarà a buscar el virus abans que comenci a contagiar. I ho farà buscant per col·lectius com les persones vulnerables, als sanitaris o als clubs esportius, on hi ha més gent jove. També en col·laboració amb les farmàcies. Es reforçaran a més els rastrejos amb mig miler més de professionals. Tot plegat una estratègia que ha fet pública aquest migdia el Departament de Salut. Mont Carvajal, bon dia. Quan es comença a aplicar aquesta estratègia?
Bon dia, Marta. Doncs dilluns Salut vol tornar a ser proactiu i a partir de dilluns surten al carrer a buscar el virus. L'objectiu és mantenir-lo a ratlla tant com es pugui i localitzar simptomàtics per tallar cadenes de transmissió. Hi haurà tres eixos d'acció. Un, cribratges massius. Dos, dirigits a col·lectius vulnerables. I tres, dirigits a col·lectius específics. Els massius dilluns comencen a Rubí i Terrassa. Són zones d'alta incidència i es pretén arribar al màxim nombre de persones en poc temps. El banc de sang i de teixits posa la infraestructura i l'equip humà. Dos, el de col·lectius vulnerables, per exemple, majors de 50 anys, rebran una carta dient-los que vagin a la farmàcia més propera, allà els donaran un paquet amb el material necessari i se'n van a casa a fer una prova molt senzilla que ha explicat el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.
Hem de recollir el kit a la farmàcia, a la carta ja porta també les etiquetes que necessitem, com succeeix també en el càncer de colon, i a partir d'aquí és senzillament una mostra molt senzilla, amb un frotis nasal, és un hisop que no s'ha d'introduir més de 2 centímetres, molt poc, fer 5 voltes a cada nariu i introduir-ho en el pot. I a partir d'aquí retornar-ho a la farmàcia on hem anat a buscar el kit.
Pel que fa a col·lectius específics, Salut busca simptomàtics joves de 18 anys en amunt. Per això, coordinats amb la Secretaria General de l'Esport, contactaran amb els clubs esportius perquè es facin testos antígens als seus jugadors i jugadores. Un responsable del club farà les proves als jugadors i passarà la informació a Salut. Argimon ha explicat que no és per poder competir com els professionals, sinó per tallar cadenes de transmissió.
No és per poder competir. No és com aquests cribatges que veiem dels clubs esportius professionals. No és això. Dos, que no ens doni falsa seguretat. No és per un ús individual. Això és un punt que ens ha de quedar molt clar. Nosaltres, quan fem cribatges, no ho fem pensant en la persona, i això que s'interpreti bé, sinó pensant en trobar aquelles persones asimptomàtiques on nosaltres puguem fer, doncs, un seguiment de la cadena epidemiològica i trencar aquesta cadena epidemiològica.
La consellera de Salut, Alba Vergés, ha dit que les mesures dures han aconseguit l'objectiu de doblegar la corba i anar de baixada, però que no es pot abaixar la guàrdia. I ha dit que s'han incorporat 500 persones més a fer el rastreig. Ara ja n'hi haurà 3.000.
Gràcies, Mont Carvajal. I la setmana vinent, de la seva banda, el govern central aprovarà l'estratègia de vacunació contra el coronavirus. Ho ha anunciat avui mateix el president de l'executiu, Pedro Sánchez, qui ha assegurat que una part substancial de la població espanyola estarà vacunada i amb garanties durant el primer semestre de l'any vinent.
Sánchez ha explicat que Espanya serà, juntament amb Alemanya, un dels primers països europeus a comptar amb un pla complet de vacunació. S'aprovarà al Consell de Ministres dimarts vinent.
Es que en nuestro país, España, será el primer país de la Unión Europea junto con Alemania en tener un plan completo de vacunación. Hemos estado trabajando desde el mes de septiembre en este plan de vacunación. Lo vamos a presentar el próximo martes en Consejo de Ministros. ¿Estamos preparados? Nuestras previsiones son, en casi cualquier escenario razonable, que una parte muy sustancial de la población española podrá estar vacunada con todas las garantías a lo largo del primer semestre de 2021.
Pedro Sánchez també ha informat que a Espanya li correspon el 10% de les dosis de vacunes contractades per la Unió Europea amb diferents empreses farmacèutiques.
Mentrestant, el risc de rebrot i la velocitat de contagi mantenen la tendència a la baixa, tot i que el nombre de casos nous encara dobla els nivells màxims. Això sí, hi ha una petita disminució d'ingressos als hospitals.
A les últimes 24 hores, el risc de rebrot ha baixat 28 punts, fins als 353, mentre que la velocitat de contagi s'estabilitza en un 0,76. La nota negativa la posen els casos nous, que són encara 1.968, i les morts, ja que s'han confirmat 71. Als hospitals hi ha un centenar d'ingressats menys que ahir, prop de 2.200, i baixen lleugerament els pacients a les UCIs, que avui són 539. A les escoles hi ha 1.475 grups bombolla confinats, cosa que afecta 35.000 persones, la majoria alumnat. Són 17 grups menys que ahir i representen un 2% del total.
Alguns hospitals, com l'Arnau de Vilanova de Lleida, comencen a notar un augment de les altes que els alleuja la pressió assistencial. En canvi, a Girona, les UCIs estan pràcticament al límit, ho alerta la regidora de Salut, que també tem que per Nadal es disparin els contagis. Girona FM, Andrea López, quina és la situació?
Actualment, les UCIs gironines estan gairebé plenes. Així ho afirmava la regidora de Salut de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, en una entrevista al magazín Els Quatre Rius de Girona FM.
Però també s'explica perquè són malalts que estan molts dies hospitalitzats i, per tant, no hi ha tanta mobilitat de malalts, sinó que són els mateixos o molts dels mateixos que, doncs, estem parlant d'ingressos de vegades d'un mes o més a la unitat de crítics.
Palau creu que l'experiència que han adquirit els sanitaris durant la primera onada els està sent molt útil per afrontar aquesta segona. Pel que fa a les festes de Nadal, la regidora de Salut ha volgut remarcar que cal seguir les mesures anunciades pel govern i evitar en tot moment moltes trobades i nombroses.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
La consellera de Presidència, Meritxell Budó, posa en dubte que es puguin celebrar les eleccions del 14 de febrer a causa de la pandèmia.
En una entrevista a Ràdio 4, Budó ha explicat que el govern treballa per celebrar aquests comicis, però ha posat l'accent a garantir el dret de vot de tothom.
Nosaltres estem treballant per trobar tots aquells mecanismes que facin possibles que les eleccions es puguin celebrar el 14 de febrer, però a partir d'aquí hem de tenir molt clar que unes eleccions han de garantir el dret a vot de tothom i, per tant, doncs, si això no es pot garantir, no sé si es podran celebrar o no aquestes eleccions.
Unes eleccions que, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, guanyaria Esquerra Republicana, amb 8 escons d'avantatge sobre Junts per Catalunya. L'independentisme, però, no arribaria al 50% dels vots i el Partit dels Socialistes de Catalunya se situaria com a primer partit de l'oposició.
Doncs justament la convocatòria d'eleccions el 14 de febrer va aturar l'aprovació de la llei de cambres que ha de regular el finançament de les 13 institucions catalanes. Avui han fet una crida als partits polítics per enllestir la llei abans que acabi l'any. Montse Hidalgo, bon dia. Què diuen les cambres?
Bon dia. Doncs que la llei s'haurà d'aprovar en lectura única i es publica que s'inclogui en la sessió del 2 de desembre per poder veure la llum a la darrera convocatòria del Parlament abans no acabi la legislatura. El president del Consell de Cambra, Joan Canadell, no ha amagat que no agrada a la patronal catalana, però ha explicat que és una llei en sintonia amb les aprovades a altres comunitats i que tenen l'aval del Tribunal Constitucional. Canadell ha afegit que amb el suport dels partits de govern i l'abstenció de la CUP es pot posar fi a anys de negociacions, però més enllà de l'aritmètica, ha fet una crida als partits.
No atureu les cambres, sisplau. Estem en un moment clau en el que la crisi sanitària ha passat definitivament a ser també una crisi econòmica i les cambres tenim molt a fer per ajudar i superar aquesta crisi. Si no aproveu aquesta llei, aturareu les cambres. Insistim una vegada més, partits polítics, no atureu les cambres.
La llei recull de manera explícita que les cambres no podran actuar d'agent social, com fan patronal o sindicats, però sí les atorga un paper representatiu.
Gràcies, Montse. Anem ara fins a Tortosa, perquè el monument franquista a la Batalla de l'Ebre té els dies comptats. El Departament de Justícia ha iniciat els tràmits per la seva retirada i ja compta amb un estudi de viabilitat i un projecte executiu per la seva deconstrucció. El vicepresident del Govern i la consellera de Justícia ho han presentat aquest migdia allà mateix. Ràdio Tortosa, Núria Mora, com s'executarà, doncs, el projecte?
La retirada del monument a la Batalla de l'Ebre es durà a terme amb un procés de deconstrucció peça per peça i tindrà un cost de 200.000 euros. De fet, la Generalitat ha iniciat la licitació d'un estudi geotècnic per assegurar que la llera del riu aguanti el pes d'una grua de 300 tones amb un braç extensible de 80 metres de llargada que ha de servir per carregar els diversos segments del monument. D'altra banda, el govern també ha sol·licitat els permisos d'obres tant a l'Ajuntament com a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. El vicepresident i president en funcions del govern, Pere Aragonès, ha destacat que avui comença el compte enrere per la retirada d'aquest símbol franquista després que l'Estat se n'hagi inhibit tots aquests anys.
Després que les institucions de l'Estat portin massa temps inhibint-se de la seva responsabilitat, comença el compte enrere per la retirada del monument franquista. Un monument que insulta les persones que van perdre la vida a la Batalla de l'Ebre, en defensa de la llibertat i en defensa de la democràcia.
La Generalitat confia que els treballs de retirada del monument franquista de Tortosa, el més gran de Catalunya, es puguin realitzar l'estiu vinent.
I a Girona, el govern municipal de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana ha presentat avui els projectes pendents per aquest mandat, un mandat que està molt marcat per les conseqüències de la pandèmia. Girona FM, Victòria Pastor, en què consisteix aquest pla?
El nou pla estratègic del govern municipal engloba 30 projectes que passen per la majoria d'àrees de l'Ajuntament i que tenen per objectiu reduir les desigualtats socials. D'aquests en destaquen els 2,5 milions d'euros en polítiques públiques d'habitatge i la incorporació d'un mínim de 60 habitatges de lloguer assequibles per a joves i famílies. Són declaracions del vicealcalde de Girona, Quim Ayats.
De treballar per garantir aquest dret i això, malgrat ser conscients també, és un objectiu molt complex, demana una aposta molt decidida.
La neteja i la seguretat, temes de candent actualitat a la ciutat, també sortiran reforçats en aquest nou pla. De fet, el consistori està treballant actualment en el nou contracte de neteja i en la implementació a tota la ciutat d'un model de policia de proximitat.
És un quart de tres, moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern canvia d'estratègia i prepara un cribratge massiu per detectar la Covid-19 abans que comenci a contagiar.
L'objectiu és testar tanta població com sigui possible, detectar asimptomàtics i contenir la propagació, especialment en col·lectius com gent jove, persones vulnerables o els sanitaris.
Pedro Sánchez anuncia un pla de vacunació massiu a Espanya que arrencarà l'any que ve.
Sánchez ha explicat que Espanya serà, juntament amb Alemanya, un dels primers països europeus a comptar amb un pla complet de vacunació. S'aprovarà dimarts que ve en Consell de Ministres per començar a aplicar-lo el primer semestre de l'any que ve.
I la consellera de Presidència, Meritxell Budó, dubta que es puguin celebrar les eleccions del 14 de febrer en funció de l'evolució de la pandèmia.
Unes eleccions que, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, guanyaria Esquerra Republicana amb 8 escons d'avantatge sobre Junts per Catalunya, però l'independentisme no arribaria al 50% dels vots.
Amb tu he après.
Aquests mesos hem après moltes coses, però la més important és que volem continuar estant amb tu. I a CaixaBank, estar amb tu vol dir que estiguis protegit amb MyBox perquè puguis dormir tranquil. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar. Parlar. Fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem parlant-vos del Dia Universal de la Infància, que se celebra avui i arriba marcat enguany per l'impacte de la pandèmia en la salut dels nens i nenes, tant física com emocional. L'àrea de salut mental de l'Hospital Sant Joan de Déu ha constatat un augment de l'ansietat i també de les conductes regressives. Maite.
Els més petits són els que més van patir amb el confinament perquè no van poder comprendre'n els motius i com a conseqüència presenten encara avui més ansietat i símptomes de depressió, com ha explicat a la xarxa l'adjunta a cap de servei de l'àrea de salut mental de Sant Joan de Déu, Esther Camprodon. També n'hi ha que han anat enrere en fites del desenvolupament que havien aconseguit. Tornen a fer-se pipí, per exemple, augmenten les conductes agressives i aquest és el consell de la psicòloga per als pares i mares.
A veure, primera entrada, calma. És a dir, és una reacció normal. Davant d'una situació d'estrès, lo normal és que la persona reaccionem. I reaccionem de diverses maneres manifestant aquest malestar. Què és el que recomanem? Acompanyar el nen i l'adolescent? Acompanyar-lo, entendre'l, validar aquestes emocions que està sentint? Sobretot recuperar aquelles activitats que els hi poguessin agradar. És molt important, no? Mantenir les rutines.
Els especialistes de Sant Joan de Déu alerten que viure un confinament en un pis petit és un factor de risc per desenvolupar problemes mentals i per això demanen als governants que ho tinguin molt en compte en vista a futures estratègies de lluita contra el coronavirus.
El gran recapte del Banc dels Aliments encara avui la seva recta final, una campanya que arran de la pandèmia s'ha hagut de reformular i la tradicional recollida física d'aliments s'ha substituït per donacions virtuals de diners. L'objectiu és arribar enguany als 6 milions de quilos d'aliments. Helena Puigdueta, com va la recollida fins ara?
En aquest temps de crisi, el Banc dels Aliments ha rebut fins a un 40% més de demanda. D'aquí el doble repte d'aquesta campanya. Primer, arribar a la ciutadania malgrat el canvi de format. I segon, poder superar els 4 milions i mig de quilos recollits en anteriors edicions. Sabine Hindersen, la cap de campanya del Gran Recapte, diu que malgrat alguna petita reticència, el recapte està funcionant a més bon ritme del que esperaven.
Jo penso que ho han entomat força bé per lo diferent que és, però tot i així alguna reticència n'hi ha, evidentment. N'hi ha la gent que ens relaciona molt amb els aliments físics. i això els hi costa.
Hindersin deixa clar que malgrat tots els entrebancs, enguany qui vulgui ser solidari podrà ser-ho, perquè les vies per participar en el gran recapte són múltiples. La principal, avui i demà, als mercats i supermercats, però també es pot fer online o a través de l'aplicació del mòbil Bizum.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Avui ha arrencat a Vilafranca del Penedès la iniciativa de comerç local digital Vilafranca a prop. Hi participen 40 establiments amb més de 5.000 productes digitalitzats per impulsar la venda online a les portes del Black Friday i de la campanya de Nadal. Ràdio Vilafranca, Goretti Martínez, quina valoració en fan des de l'Ajuntament?
L'alcalde de Vilafranca, Pere Regull, destaca la importància que el comerç de proximitat de la vila pugui comptar amb una eina d'aquest tipus per complementar les compres presencials amb les compres per internet.
Si a aquesta botiga hi ha una sèrie de comandes que li poden venir via online, via internet, són beneficis, són possibles guanys que té, que no tindria, i que segurament li prendrien altres plataformes globals.
La plataforma és una eina de compra agregada per internet per al comerç de proximitat de la vila i neix amb la voluntat de dinamitzar un sector molt tocat per la crisi del coronavirus i la competència dels gegants de la venda online.
Una altra iniciativa original per combatre la crisi de la Covid-19 és la que han tingut els restaurants de la Ràpita, que avui arrenquen les segones jornades gastronòmiques Jo menjo a casa per portar menús a domicili. En aquesta ocasió, el protagonista és el llagostí. Ens ho amplia Sílvia Berbis des de Ràdio Ràpita.
Tot i que a partir de dilluns ja poden obrir terrasses i també els establiments interiors al 30% d'ocupació, 8 establiments de la Ràpita inicien a partir d'avui i fins al 13 de desembre la segona edició de les jornades gastronòmiques Jo menjo a casa que organitza la Regidoria de Turisme. S'han ideat per adaptar-se a les condicions en què es troba la restauració a causa de les restriccions aplicades per la pandèmia. El llagostí serà l'element estrella en esta segona edició de Jo menjo a casa. Josep Caparrós és l'alcalde i regidor de Turisme.
És una manera de dinamitzar el sector de la restauració del nostre municipi i és una manera en què els rapitencs i rapitenques podem continuar disfrutant de la gastronomia del nostre poble.
Els menús que ofereixen els restaurants oscil·len entre els 25 i els 35 euros.
En clau cultural, avui dades preocupants, la indústria musical catalana viu una situació catastròfica. Aquesta és la fotografia que ha fet la revista Enderrock en la presentació de les dades de l'anuari de la música. La crisi provocada per la pandèmia i les restriccions imposades al sector faran que enguany es tanqui amb un 80% de concerts suspesos i, atenció, un 94% menys d'espectadors. Però hi ha moltes més dades, malauradament totes dolentes. Ens les detalla el nostre company Jordi Casino. Bon dia.
Les sales de concerts de Catalunya tancaran el 2020 amb un descens de la facturació del 95%, les discogràfiques del 65% i els músics del 75%. En total, aquest any s'hauran suspès 16.000 concerts per culpa de les restriccions imposades per combatre el coronavirus. Tot plegat dibuixa, doncs, un panorama terrible, com explica el director editorial del grup Enderrock, Lluís Gendrau.
Són dades realment terribles. El 80% dels concerts suspesos aquest 2020 augura una situació com mai s'havia viscut ni en temps de guerra.
Aquest avanç de dades del 2020 s'ha fet en la presentació de l'anuari de l'any 2019, un gran any per la música amb un increment de públic del 6% i una facturació de la indústria del directe de prop de 90 milions d'euros, tot i que els grans festivals van tocar sostre amb 3.200.000 espectadors. Un any, això sí, només un disc en català va superar les 10.000 còpies venudes, el de la Marató, amb prop de 500.000.
Gràcies, Jordi. Encara en clau musical, Rosalía ha guanyat 3 premis a la gala dels Grammy Llatins aquesta matinada.
La cantant de Sant Esteve Sarrovira s'ha endut el Grammy Llatí a la millor cançó urbana i a la millor fusió interpretació urbana per Jo por ti, tu por mi, en col·laboració amb Ozuna. I també ha obtingut el Grammy al millor vídeo musical curt per TKN, en col·laboració amb el raper Travis Scott.
Arribats a aquest punt, és hora de fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva. I per fer-ho connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia. Parlem de futbol perquè a segona A avui es juga el duel català entre l'Espanyol i el Girona a partir de les 9 de la nit a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus volen els 3 punts per mantenir-se líders a la classificació, mentre que els gironins per deixar enrere la zona baixa després d'estar-se 4 partits sense guanyar. Des de Girona FM ens ho explica Andrea López.
El Girona de Francisco viurà avui el seu primer derbi català de la temporada contra l'Espanyol. Primer la classificació i clar favorit per l'ascens a primera. Francisco és conscient del repte i a sobre se li suma el handicap que porta arrossegant gairebé tota la temporada, la manca d'efectius. I és que el Girona arriba avui a Cornellà amb 9 baixes. A les ja confirmades de Valeri, Stuani, Ibrahima i Bustos se sumen a Dai i Juanpe, amb els quals Francisco no preveu comptar fins l'any vinent, Muric, que no arriba de la convocatòria de seleccions, i Sila i Ramallo després de les vermelles contra el Mallorca.
Hay que competir. Es verdad que ellos están en muy buena dinámica, van primeros, un equipo bueno, muy superior prácticamente en su configuración a todos los demás plantillas, pero hay que confiar en nosotros, que nosotros vamos a intentar vaciarnos, trabajar muchísimo para conseguir algo positivo en un campo difícil y que ante las adversidades tenemos que estar juntos y unidos y fuertes.
I per si tot plegat fos poc, els blanc i vermells es retrobaran en el primer dels tres partits que tenen aquesta setmana amb López Toca, l'àrbitre que va protagonitzar l'expulsió d'Estuani a la final de play-off contra l'Elx.
També el tècnic de l'Espanyol, Vicente Moreno, ha valorat avui el rival, el Girona.
Si en este cas pues, poses que el rival és un rival de nivell, de la categoria, un rival que també pues, no fa molt també estava a primera divisió, que té jugadors de nivell, que sempre l'aspiració que té també és pujar a primera, pues, evidentment és un partit difícil, un partit important per a nosaltres.
I també en futbol, en la convocatòria del Barça per jugar demà contra l'Atlètic de Madrid, apareix Philippe Coutinho, que ja s'ha recuperat de la lesió. I en bàsquet, el Barça té cita avui a l'Eurolliga. Els Blaugrana rebran l'Estrella Roja al Palau Blaugrana a partir de les 9 de la nit. I també en bàsquet, finalment, el partit entre el Bàsquet Girona i el Granada es podrà jugar. I és que les noves proves fetes a la plantilla del conjunt andalús han donat negatiu després que ahir transcendís que un jugador tenia la Covid-19. El partit es disputarà demà a 4:45 de la tarda. I un darrer apunt, en motor, Albert Arenas depèn d'ell mateix per guanyar diumenge el títol mundial de Moto3. El pilot gironí arriba líder a la darrera cursa del Gran Premi de Portugal. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts, arribem a 3:45. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Papa, que ja passo, pa.
Per a molts, la nova realitat és una nevera buida. Quan més ho necessitem, el Gran Recapte no pot recollir els aliments directament. Per això, aquest any, et demanem que col·laboris a granrecaptaonline.com o donant virtualment al supermercat. Gran Recapte d'Aliments. Aquest any, si pots, ajuda.
Terra de poetes.
Berta Rubio Faus. Rapsoda. Darrer poema d'amor. Amor. Passa el temps per sota el braç com les aigües cabaloses d'un gran riu que no s'atura i davalla vers la nit per carrers desconeguts del nostre atzar. Cada cop molt més de pressa, cada cop més redreçat. Amor, no tenim el braç prou llarg i s'escapa de les mans tot l'horitzó i s'escapa de les mans tot el desig i l'escuma de la sang i la flama del rugit, tot davalla vers l'encontre irrevocable de l'oblit. Amor, vull abrar-me dintre teu amb arrels desafiants de puny guerrer i pujar gelosament capçada amunt vers els cims adelerats de la llavor, vers la força de l'oratge dels sentits. Amor, vull sentir-te dintre meu com l'esclat devastador que venç la nit i es batega ben segur de si mateix ales de foc encenent arreu del cos tots els camins. Amor, encara hi som a temps. Ajuntem els nostres cors fora del pit i besem-nos amb les ungles i les dents furtivament per tot el cos.
Enlairem tota la força del desig en un sol crit i ofeguem-nos en el mar tempestuós de la claror. Marcel Ayats, Dins la plaquet i En va tenim voluntat de parella, editat per Papers de Versàlia.
La xarxa de comunicació local.
Que oigas, entiendas, comprendas todo lo que a mí Vine en tu prensa.
Solo te pido que te guíes por tu cabeza y no te guíes por lo que otros piensan.
Déjate llevar por mí que todo va a cambiar. Tú y yo nacimos para amar.
En besos navegar, no voy a renunciar
a lo que podría ser un amor que no tuviese final.
Yo te voy a conquistar, mil noches junto al mar. Me tienes loca de amor.
Ojalá fuera al revés. Ojalá fuera al revés. Y ojalá fuera al revés. Ojalá fuera al revés.
Siento que no puedo.
No puedo dejar de llamarte. Mi corazón me lo robaste.
Eres pura adicción, pura pasión. Con tus besos me hipnotizaste.
Quisiera llegar a sentir el calor de tu piel.
Quisiera que tú fueras bien frío en tu pincel, yeah.
Sigo sufriendo por amor en esta soledad. Sigo soñando que algún día conmigo estarás.
Yo no podría sonreír, bebé, si tú no estás. Wow, wow. Ojalá fuera al revés. Ojalá fuera al revés. Y ojalá fuera al revés. Ojalá fuera al revés. Ojalá fuera al revés.
Must be the cure and the remedy, oh yeah.